Passant 6 minuts al punt de les 10 del matí, avui, evidentment, a partir del moment en què hem sabut que hi ha hagut aquest accident a l'estació de tren de Montcada i Reixac, que hem anat canviant sobre la marxa el programa. Hi ha una persona que no la puc fer esperar més, perquè fa una estona que està al telèfon ja, i havíem d'haver parlat amb ella fa molta estona d'una qüestió que no té res a veure amb aquesta del delicte de malversació, però el vull saludar d'entrada. Agrair-li al professor Arbós que ens torni a acompanyar i demanar-li disculpes per la demora. Professor, molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos. Avui, ahir, de fet, al matí ens vam posar en contacte amb el Xavier Arbós i li vam demanar, com a catedràtic que és de dret constitucional, que ens ajudés a entendre l'abast del que havia decidit, el que ha decidit en el Tribunal d'Apel·lació Britànic, on hi havia el cas de... on hi ha, n'hi havia no, hi ha el cas de Colin Larsen en relació amb Joan Carles I. Allà estava en dubte, en qüestió, quin seria el posicionament de la justícia britànica en relació a la inviolabilitat del rei, entès aquesta inviolabilitat en tot aquell període, com a mínim, en el qual va ser rei i no havia abdicat, i ahir el Tribunal d'Apel·lació, la Cort Britànica, que hi ha el cas de Corina Larsen, va dir tot el que va fer el rei mentre va ser rei, i no emèrit, és a dir, fins al 2014, no és perseguible. Estem parlant de qüestions que no tenen res a veure amb la seva representació de l'Estat. Estem parlant d'una part que forma part de l'esfera privada de Joan Carles de Borbó. Passa que la lectura de la justícia britànica és, no sé si el professor està d'acord amb mi, com si el rei no tingués esfera privada mentre va ser rei. Tot fos esfera pública, tot fos representativitat, i per tant les actuacions de Joan Carles I estaven cobertes. La Constitució dona aquest nivell de protecció al rei, fos aleshores Joan Carles I, sigui ara Felip VI, senyor Bosch?
Jo crec, si em permet, jo crec que s'han de distingir dues coses. En primer lloc, el que ha decidit la justícia britànica
sí.
és un reconeixement del que s'anomenen les immunitats sobiranes,
sí.
que és un principi del dret internacional, i que fa que, podríem dir el mateix en el cas espanyol respecte a caps d'estat estranger, que aquests no puguin ser perseguits per la justícia local. Llavors, és veritat que això... en principi és, en teoria, perfectament separable, però el fet, i això ho apuntava vostè mateix, és que aquesta resolució de la justícia britànica, pel que hem pogut conèixer pels diaris, ve a reforçar el que, al meu parer, és una interpretació bastant estesa però equivocada de la Constitució espanyola. Per què? Perquè la Constitució espanyola... i ara aquí tinc davant el text, diu la persona del rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat,
sí.
els seus actes seran sempre referendats en la forma establerta a l'article 64, sense que tinguin validesa al no portar aquest referendament, llevat allò del que disposa l'article 65.2. En síntesi vol dir, això pot voler dir dues coses. La interpretació més àmplia, que és la que, al meu parer, equivocadament predomina, és que tot el que fa el rei és obra del que fa el rei i necessita referendament, excepte el que és la lliure disposició del pressupost del que gaudeix. Per tant, el rei pot comprar i vendre, però tota la resta se suposa que és... una actuació que fa el rei mateix. I sent una actuació que fa el rei mateix, no està subjecte a responsabilitat. Però al posar en èmfasi de que no està subjecte a responsabilitat, s'oblida que també diu que necessita el referendament. Llavors aquí ens podríem trobar que hi ha zones grises en les quals el rei no opera amb referendament. Per què? Doncs perquè a la interpretació que a mi em sembla que és la correcta, que el rei no està subjecte a responsabilitat quan fa de rei, és a dir, quan actua com a cap de l'Estat, quan signa un decret, quan signa una llei, perquè tot això no és responsable qui la contrasigna, qui fa el referendament. Alhora, hi ha aquesta zona grisa en la que el rei, per exemple, va presidir el lliurament de premis d'una entitat bancària. El rei fa un discurs a no sé on. I tot això no té referendament. I aquí fixin-se que barrejo dues coses. Un discurs públic a la inauguració de l'any judicial o lliurament de beques de no sé quina entitat bancària.
Sí.
Jo crec que, com que el que és obvi és que no veiem que tots aquests actes del rei estiguin subjectes a referendament en el sentit formal, la conclusió lògica i la convenient, a mi em sembla, per protegir la monarquia, seria la d'entendre que el rei és irresponsable quan actua com a cap de l'Estat, però que hauria de ser subjecte de responsabilitat quan no està actuant com a tal.
Clar, el problema és que segurament ja aquesta lectura, no, que vostè diu, que és la majoritària que ara hem tornat a veure en la justícia britànica, d'aquest emparament o aquesta protecció absoluta, però clar, és una circumstància que el que fa és situar el rei, no sé si per sobre de la llei, però sí al marge de la llei, no, de facto, en qualsevol actuació, perquè a més en el cas concret, diguem-ne, d'aquesta discussió, aquesta demanda entre Corina Larsen i Joan Carles I, són qüestions que, estan legislades que, d'una banda, serien delictes entre la relació personal entre dues persones, i dos, que en cap cas tenen res a veure amb les tasques que Joan Carles pugui haver fet com a rei.
Jo estic d'acord amb això, i com que a mi em preocupa l'estabilitat institucional, jo crec, a part de que em sembla que és la interpretació correcta, jo crec que s'hauria de fer tot el possible per evitar que la immunitat del rei sigui equiparable a impunitat. I això jo crec que convé que s'entengui. Recordo, a més, que no hi ha l'exigència de responsabilitat, sinó la simple indagació d'un cas de demanda de reconeixement de paternitat que es va fer en relació a un episodi en el qual Joan Carles era encara rei, va ser rebutjat per un jutjat de Madrid, dient que el rei no estava subjecte a responsabilitat. Això és portar-ho, fins i tot d'acord amb la Constitució, massa lluny, perquè la responsabilitat vol dir la responsabilitat civil o penal, però res no impediria, des del meu punt de vista, que s'investigués la paternitat per tal d'establir-ne si efectivament li correspon a Joan Carles de Borbó o no. Al meu parer, la interpretació bona és la interpretació restrictiva, d'acord amb el principi d'igualtat. Quan hi ha un principi a la Constitució, com és el principi d'igualtat i l'assumir davant la llei, el que té això com a conseqüència és que les excepcions a aquest principi han de ser vistes com el més restrictives possibles. I, per tant, si és possible la interpretació que redueix la irresponsabilitat del rei als actes que fa com a tal, perquè hi ha algú que els refrenda, la irresponsabilitat no l'hauria d'emparar en tot allò que no fa com a rei i que ningú refrenda.
Clar, no, sobretot perquè al final, si no, la lectura pot ser tan oberta, diguem-ne, que situï en aquesta pràcticament impunitat la figura del rei, que segurament en aquest sentit l'ambigüitat que sempre se li ha vist a vegades com un valor a la Constitució, justament perquè permet un marge d'interpretació i, per tant, no és una cotilla, en aquest cas aquest marge d'interpretació, aquesta zona gris, li pot jugar en contra a la Constitució, no?
Jo coincideixo, és a dir, alguna vegada em sembla que ho he dit en públic, i si no ho dic ara, jo crec que l'ideal seria que, no, aprofitant un dels moments en els que el rei fa un discurs públic, deixés ben clar que ell prefereix aquesta interpretació. Perquè, si no, quin risc hi ha? Si no, hi ha el risc de que el mateix que ha fet Joan Carles, sent rei, ho pogués fer aquest. Ja sabem que no ho vol fer, ja imaginem que no ho voldria fer, perquè el desprestigi seria molt gran, però la millor manera d'aconseguir que això sigui possible seria que procedís a una interpretació restrictiva.
Ah. Ho dic perquè, sobretot, jo ara estava pensant en ja no en Joan Carles I, jo recordo a Felip VI, per exemple, quan van sortir tot el tema dels afers, dels diners que tenien o deixaven de tenir la família reial en paradisos fiscals, recordo una carta de Felip VI dient, val, sí, ja sé que hi ha aquesta societat offshore, que hi ha uns diners que en principi em pertocarien, però ja deixo per escrit que jo no em vull saber res d'aquests diners i que renuncio com a aquesta herència, que algú va dir, bueno, tu una herència, renunciar, vull dir, si et ve, et ve. Vull dir que es podria trobar el cas paradigmàtic d'ell públicament dir aquests diners no els vull, però que aquells diners acabessin en un compte corrent el seu nom perquè toca, i aleshores ningú tindria clar exactament en això què implica des d'un punt de vista legal, no?
Sí, però fins i tot si això s'arribés a donar, que no seria una situació molt bonica per part del propi rei, fins i tot si això s'arribés a donar, podria ser digerible si s'establís clarament que el rei és inviolable i responsable per tot allò que fa quan actua com a cap de l'Estat. Però quan no és així, és a dir, quan no fa un acte d'aquells que necessiten el referendament d'un ministre, del president del govern, quan no és així, el rei és responsable. Perquè, fixi's, aquesta mateixa carta la va contrasignar algú? Tenia el referendament d'algú? Doncs no la tenia. Per què no l'havia de tenir? Perquè només li correspon als actes previstos a l'article 64 de la Constitució, que són els nomenaments, etc, etc. Per tant, jo crec que el bo per l'estabilitat del sistema seria clarificar d'un cop que immunitat no pot mai voler dir impunitat.
En Xavier Arbós és catedràtic de Dret Constitucional. Un plaer, com sempre, escoltar-lo.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Fem una pausa molt breu per la publicitat i entrem aquí en Temps de Tertúlia, va.
Ràdio Estel.